És l'hora de Mossega la Poma. Molt benvinguts al programa 225, el 12è de la 8a temporada. Avui parlarem de la passada Crypto Party i ho farem amb dos dels seus coorganitzadors, en Jordi Delgado, conegut professor de la UPC i amic del programa, i en Jordi Iparraguirre. Ho he dit bé, eh?
Molt bé.
En temps de tertúlia, moltes petites novetats damunt la taula. Bing Messenger, la missatgeria instantània en temps real, ja explicarem què és, i com enregistrar en vídeo el que s'està fent al tablet o a l'smartphone per Android, de la mà d'una nova aplicació que es diu Mirror Beta. Aquest programa t'arriba gràcies a Capside.cat, l'empresa especialista en administració de sistemes crítics, focalitzada en el rendiment i l'escalabilitat. Si ets una emissora i vols emetre aquest programa setmanal de forma totalment gratuïta, contacta'ns a cultura@mossegalapoma.cat. Comencem.
Aquí comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. Des de la xarxa i també a la ràdio, Mossega la Poma.
Des dels estudis centrals de Mossega la Poma, amb una taula en forma de màscara d'Anonymous, benvinguts al programa setmanal on conversem de forma
com
dispersa.
Com es diu la màscara aquella? Del
és la del...
Guy Fawkes,
no?
De la pel·lícula B de Vendetta.
I del còmic.
Ja. Yeah. Sí, doncs això, benvinguts al programa setmanal on conversem de forma dispersa de tecnologia i moltes coses més. Control tècnic Rubén Gervila. Gervilla. Ja, avui dic tot al revés. Codirecció postproducció, senyor Marc Alier.
Bon dia.
Bon dia,
no podem tarda, fer referències temporals, és un problema.
No es pot fer allà. Producció, codirecció i direcció, qui es parla, en Tomàs Manzanares. Saludem a totes les emissores de ràdio que emeten Mossega la Poma, les seves respectives graelles, i als amics que ens escolteu via canal digital de Nació Digital. Com sempre, Tomàs, és un plaer compartir aquesta hora amb tots vosaltres.
Saps que avui estic molt content?
No fotis.
Saps per què estic molt content? Perquè no vinc amb tren a treballar.
Vens en cotxe.
No, bueno, vinc amb cotxe o amb bicicleta o volant com en Superman, però no vinc amb tren, perquè és que... He sentit una publicitat a la ràdio que era una publicitat de Renfe que deia: ets d'aquestes persones que no vols deixar el teu perfil de Facebook per poder comprar? Perquè ara et vendrem entrades de Renfe. A veure, si el tren està ple de gent que compra coses que no vol deixar el perfil de Facebook per comprar, són psicòpates, maníacs, homicides amb una destral. No aneu amb tren, estan bojos.
Avui sortia una estadística de les hores perdudes amb retrasos de Rodalies 3, que és la línia, si no recordo malament, de Vic-Puigcerdà, portaven 88 hores de retards acumulats.
Però això ja la gent que viu a Puigcerdà ja ho sap, perquè aquell tren que passa per la Collada de Toses sempre té problemes. Mm-hmm. Però a veure, és algo terrorífic. Allò dius, voler comprar des del perfil de Facebook.
És algo terrorífic. Algut. Sí, és molt gironí.
Algut.
Sí, és molt gironí. De fet,
és el Josep que...
No és el Josep, sinó que aprofito per donar una abraçada molt forta als alumnes de l'ERAM de les classes que estan fent ara, del màster o postgrau de...
Aquest cap de setmana estaves allà explicant-te'ls i mentides.
Sí, vaig estar fent mentides de com fem anar a mossegar la poma. Molt bé, sí.
Bueno, ara, tenim un anunci, a veure, a totes les emissores, si ets una emissora, és a dir, si ets una persona,
si ets un
home o una dona, no passa res, però si ets una emissora i fins ara Mossega la Poma s'estava emetent a la teva emissora a través de la xarxa o de la federació de ràdios locals, no, a partir de ja mateix, a partir de la setmana que ve, Mossega la Poma no s'emet a través de la xarxa i la federació. Una salutació molt forta a la federació i a la xarxa.
Això vol dir que si voleu continuar emetent el programa, contacteu amb nosaltres al correu que us hem donat abans, de cultura@mossegalapoma.cat.
A Mossega la Poma ens encanta que ens escoltis cada setmana. A casa, al cotxe, al gimnàs, a l'estació espacial... I a banda de la xarxa, ara també envaïm les ones electromagnètiques de la freqüència modulada. Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat.
Això és com allò que feia el tio que imita en Quim Nadal al Polònia, allò de... pam!
Pam, sí.
Pam.
Jordi Delgado, benvingut de nou.
Gràcies.
Molt contents de trobar-te i molt contents de dir-te que l'última intervenció teva pel pas aquí de Música a la Poma va tenir molts tuits i retuits i moltes felicitacions.
De fet, vam tenir un convidat que va venir i arrel que va, del primer, el primer, perquè va fer un tuit parlant de lo molt que li havia agradat la intervenció
sí,
de
Jordi
Delgado. Uh-huh. Després ens va dir cunyats i però va venir aquí és un
tu vas quedar bé, a nosaltres ens va insultar, però ens va insultar d'una forma tan graciosa que tornarà a venir d'aquí un parell de setmanes. Vull dir que ens deixem insultar.
Insulteu-nos a Twitter si voleu venir al programa.
Molt bé, i l'altre convidat, en Jordi Iparraguirre. Jordi, benvingut per primer cop a Mossega la Poma. Sé que ens escoltes de tant en tant. En Jordi Delgado el coneixeu, és professor de l'UPC. Jordi, tu què fas? Tu també estàs vinculat a l'UPC?
No, jo em dedico a consultoria en temes de privadesa i també d'anàlisi de dades de dominis d'internet.
Vale, el motiu pel qual us hem convidat avui aquí és perquè començarem parlant d'una cosa i acabarem parlant d'una altra, com sempre passa, però heu estat coorganitzadors de la darrera CryptoParty, que va ser el passat dia 7, si no recordo malament, 7 d'aquest mes, i no podem fer referències temporals. I això,
però com, ja ho has fet?
Ja ho he fet.
Bam.
Com va anar? Què és una CryptoParty? Propòsit? Quina edició era? De què es tracta? Com va funcionar?
Bé,
us mireu a la cara.
Sí. No, em sembla que era la quarta, potser, que fèiem.
No, la cinquena.
La cinquena ja, imagina't, comencem bé.
Cinc criptopartis que no només es fan a Barcelona, es fan arreu del món?
O... Sí, la criptoparty de fet és una cosa, una idea que va sorgir a Austràlia, farà doncs un parell i mig d'anys o així, que sorgia de l'inquietud, precisament aquesta, no? De com expliquem a la gent que realment hi ha moltes coses a fer i a saber sobre com protegir les nostres dades, donat que hi ha governs, hi ha cossos de seguretat, hi ha empreses, hi ha moltíssima gent.
Hi ha Facebook.
Exacte, que s'aprofiten d'aquest desconeixement.
Dolents.
Sí, s'aprofiten del nostre desconeixement. No? I a partir d'aquí van començar els australians i bé,
expliquem. No només està dirigit... potser és un error a vegades pensar que això només està dirigit a informàtics. No és cert. Vull dir, qualsevol persona podia anar a la CryptoParty amb el seu ordinador o la seva tauleta
o
el seu mòbil.
Precisament a qui no va dirigit és als informàtics. Sí. La CryptoParty és per la gent del carrer, diguéssim. Mm-hmm. I una cosa sí que m'agradaria afegir... nosaltres hem fet CryptoParties a Barcelona. Mm. Tenim el Twitter CryptoParty BCN. Mm. Però CryptoParty no és una marca registrada ni és un nom. Si tu et poses enmig de la Rambla, fots una taula de càmping i una cadira i a tothom que et vulgui escoltar li expliques lo important que són els passwords, estàs fent una CryptoParty.
Vale.
És a dir, qui vulgui pot fer una CryptoParty i no dir-nos res a nosaltres perquè nosaltres senzillament en fem. Ni tenim el copyright ni som... En aquest sentit, potser hem estat els primers a Barcelona que ho hem fet, però no, ni tan sols estic segur d'això.
T'agraeixo que ho expliquis, Jordi, perquè un dels requeriments o de les preguntes que ens havien fet és, escolta'm, jo sóc professor d'institut, estic ensenyant informàtica i tal, però no només pels meus alumnes, sinó per col·legues i per tot, vull fer una CryptoParty.
Pues cap problema.
Què s'ha de fer?
Explicar el que... O sigui, la idea...
Has agafat la idea i no cal comunicar-ho a ningú? No cal posar-se en mà de ningú?
El que sí que sigui veritat, hi ha un lloc internacional de CryptoParty on tu, si vols, pots anunciar la teva CryptoParty. Mm-hmm. Perquè se sàpiga, en general, que n'estàs fent una. Hi ha un requeriment, això sí que és veritat, hi ha un requisit. Tu no pots dir CryptoParty el que estàs fent si cobres entrada.
Vale, o sigui, ha de ser sense...
És un event gratuït.
Vale, perfecte.
Mm-hmm. I em penso que, més enllà d'això,
qualsevol cosa.
Baixem
una mica en detall. En què va consistir aquesta CryptoParty? Quins tallers, quines accions, quines coses es varen fer? Perquè entenc que hi ha molt taller pràctic i xerrada, no? Combinar les dues coses.
Mira, aquest estava emmarcat amb l'exposició Big Bang Data, o Big Bang Data, que feien el CCCB, i era un taller doncs, que el complementava i tancava tots els actes, no? Per tant, estava traçat i va venir molta gent, el veí del costat, gent, ciutadans normals, que diuen, no? I la idea era, primer, molts ja venien conscienciats del tema. De fet, una cosa del que dèiem després de veure l'exposició va ser què sents? Molta gent deia por. Yeah. Por pel desconeixement, no? I bàsicament el que vam explicar va ser doncs, una mica de gestió de passwords, quines eines poder fer servir, que els passwords són realment importants, què passa si et peten un i tot el que poden saber. Després, navegació una mica més segura, com es configura els navegadors, què són les cookies, què poden ser els beacons, quins complements et pots instal·lar per controlar tot això. I bé, després vam entrar una miqueta més ja en temes de VPNs, de Tor i tal.
Una conclusió a la que vam arribar després de la CryptoParty del dia 7 és que realment calen fer dues sessions per poder explicar-ho tot, perquè en 4 hores, va durar 4 hores, i en 4 hores no tocava.
És com una sessió intensiva, perquè per qui no hagi vingut mai, vull dir, va allà, vas amb el teu ordinador...
La situació és la gent va amb el seu ordinador i també si l'ensenyeu deixem a configurar-se de manera més o menys sensata el seu navegador...
El que passa que hands-on, el problema de les formacions o demos o el que sigui que tinguin hands-on, és a dir, que la gent toqui, que tu expliquis com has de modificar coses, a la que obris una mica, deixis que la gent pregunti, interactuïs una mica, se't passa el temps, però va,
per això es va quedar curt, els 4 hores.
Això no em surt, aquí tinc que fer clic.
Sí, i tothom té versions diferents de sistema operatiu, i un porta un tablet d'un tipus i l'altre porta un mòbil de l'altre, i la cosa realment s'obre molt, com dius.
Molt bé, anem a fer una pausa amb una falca i quan tornem anem a veure algun d'aquests consells que vareu donar a la CryptoParty.
Participa amb nosaltres. Envia'ns els teus comentaris i suggeriments a cultura@mossegalapoma.cat o a Twitter amb l'etiqueta Mossegui.
Molt bé, aquí a l'estudi amb en Jordi Delgado i en Jordi Iparraguirre, presunto basco. D'on ve aquest nom? Basc, no?
Sí, evidentment, de la part de Guipúzcoa d'Idiazabal.
Ah, d'Idiazabal. Terra de formatges. Molt bé, doncs això, parlant de la CryptoParty, consells pràctics. A la gent del carrer...
Saps on també fem formatge?
A on?
A Badalona.
A Badalona?
Sí, Badalona feu famós, el formatge de Bufalà? La mozzarella de Bufalà?
I on teniu les búfales? On les teniu, les búfales? Bueno, això, ja em treus de polleguera.
10% menys d'audiència.
Sí, sí.
Ara, que fa quan... És que com que no hi ha en Raül, tinc que... hem d'omplir d'alguna manera i posem coses de la qualitat.
Raül vindrà, pobre, que ens, li sap greu que ha tingut... Ja porta diverses setmanes
no
de bastantes mogudes, pobret.
Sí. I ens estem descontrolant.
Sí, sí. I no ens podem fotre amb ell, que és el que ens agrada.
Exacte.
Doncs això, consells pràctics de temes de seguretat. Si voleu, comencem per el tema de les passwords, de les contrasenyes.
Sí, doncs mira, una de les primeres coses que fem és fer-los veure doncs, la importància que té tenir un password realment bo. Bo vol dir llarg, complex, no allò curt amb numerets i símbols i tota la murga, sinó que realment sigui llarg i que se'n puguin en recordar. Però que després, a part d'un password, tots tenim 30.000 serveis més que estem fent servir.
I cada cop més.
Exactament. Llavors no te n'en recordaràs i els proposem que facin servir alguna eina que són bases de dades de passwords xifrades.
OnePassword...
Nosaltres proposem el KeePass, per exemple.
O KeePass, també.
Sí, perquè és obert i tal.
Perquè és open source.
Exacte. Mm-hmm.
Sí, l'interessant de que una eina...
No és per exemple, si fas servir un iPhone ja no pots posar el KeePass?
Sí, sí,
també?
Pots posar KeePass a tot arreu.
És sorprenent. Hi ha KeePass per moltes plataformes.
Mm-hmm. És important, potser fem aquí un petit incís, d'explicar per què és important que l'eina que et controli les teves contrasenyes sigui una eina open source.
En aquest cas és essencial.
És essencial, sí. No? Potser és una de les... Vamos, si algun servei hauria de ser open source, és possiblement el que gestioni les... O que confiïs molt en aquella companyia, que també podria ser.
Però... Qualsevol software que tingui a veure amb seguretat o xifrat
ha de ser
open source. Mm. Perquè ha de ser obertament auditable, s'ha de veure què hi ha dintre. Mm. La seguretat, diguéssim, per ofuscació, la seguretat per privadesa, és sempre una seguretat amb...
Amb menys qualitat que la d'auditoria oberta, no?
I a més amb la possibilitat de trampes.
Ja, ja.
Senzillament, l'auditoria del codi obert et permet veure que allà no hi ha, perdó, no hi ha trampa.
Per tant, resumint, heu de tenir contrasenyes complexes, que això vol dir majúscules, minúscules, números...
No, no, llargues, sobretot llargues.
És que aquest és un...
Potser en un canal de la... En un lugar de la Manxa de Cullerón, això també seria una contrasenya larga.
Clar, no, però millor si la canvies. És a dir, en un lugar de, sí. No sé, Aragó,
sí,
o... del qual nom em vull recordar...
Sí, sí, que no sigui un lloc, però vull dir...
Per evitar precisament atacs de diccionari.
Sí.
Tu pots agafar frases de diccionari i veure si s'acosta, per tant, que s'assembli, però que sigui diferent.
Correcte.
La idea és que un password de 10 caràcters no és un password. I tant se me'n fot el que... Si li poses caràcters raros, no sé, és igual. 10 caràcters,
10 caràcters es peten ràpid.
I més si fiques caràcters raros, és més difícil de recordar-te'n.
Té aquest problema afegit.
A mi em rebenta quan entro en una web i em diuen t'obliguem a que posis un número i un no sé què i un no sé quantos.
Sí, sí, sí. I... quan segurament posar quien a un árbol se arrima buena sombra le cobija, on totes les ves les canvies per UV seria molt més eficient que 10 caràcters raros.
Vale. Mm-hmm. Perquè són molt més de 10 caràcters.
Clar,
si combinem contrasenyes llargues amb molts tipus de servei i diguéssim, el consell lògic de tenir una contrasenya diferent per cada un dels tipus de servei. Per què? Perquè com et pillin un, te'ls han pillat tots. Així de
és clar. El primer que provaran, no? Tu tens la clau i si obre una porta, a veure si no obre dues.
Sí, fa temps, encara teníem la contrasenya per les coses bones i la contrasenya, diguéssim, per les coses...
Jo tinc tres nivells.
Sí, sí.
Tinc la dels bancs, que només estan els bancs, la d'ultraseguretat, la de seguretat...
Jo, la meva experiència és que no pots gestionar contrasenyes complexes i diferents per cada servei si no tens una eina.
Exacte.
És que no és
aquesta
possible.
És la idea.
Sí. Per tant, KeePass seria un consell.
Sí, però vosaltres mateixos n'heu citat unes quantes més. És a dir, fer servir una eina. Eventualment nosaltres ens agrada que sigui open source, per les raons que ja hem esmentat, però fer servir alguna eina. Precisament perquè això permetrà fàcilment seguir el consell real, que és el de tenir contrasenyes complicades i llargues i diferents per cada un dels serveis.
Correcte.
Més perquè allà... si peten el servidor d'un dels teus serveis... I ja tenen el teu identificador i tenen el teu, o almenys tenen el hash del teu password, i a partir d'aquí tiren endarrere, obtenen el password i poden anar provant
cada però, setmana.
Que això de tenir el hash del teu password i tirar enrere i tenir el teu password no és fàcil ni senzill. Clar, però pot funcionar i pot no funcionar això. Si ho has fet bé, no ha de funcionar. Mm-hmm. Jo he tingut...
Si tens un password insegur.
Exacte. Jo he tingut comptes en llocs que han acabat sent patats, i he vist en un pastebin d'aquests tota la llista de tota la gent que estàvem en aquells llocs, i el meu era un dels que no havien aconseguit patar. Precisament perquè segueixo el consell. Val? Sobretot fer-lo llarg, fer-lo no caràcter raro, sinó canviar alguna coseta que sigui fàcil de recordar, però que ja invalidi molts atacs d'aquest tipus. Val? Però sobretot l'important és... A veure, usualment els atacs a passwords són atacs de força bruta amb variants, diccionaris, taules, rainbow, etc. Però no deixen ser variants sobre atacs de força bruta.
Sí, quan expliqueu força bruta vol dir que tu agafes aquella teòrica password i la compares amb quantitats ingents de dades que formen part de diccionaris en totes les llengües, etc.
Passwords que han patat abans...
Aleshores, bàsicament la complexitat d'això és exponencial. Si tu vols fer que la cosa creixi, que és preferible, incrementar la base o l'exponent? Doncs està clar que és l'exponent, no?
Clar.
Doncs per això han de ser llargs els passwords, si és que és tan fàcil com
jo
això.
Jo recordo, en l'any 93, no sé si se'n recorda en Jordi, que en el BACS de l'UPC, algú va pillar, de la Facultat d'Informàtica, algú va pillar el fitxer de passwords i van agafar i van aplicar aplicar diccionari. I em sembla que dels 3.000 estudiants que tenia la FIP, n'hi havia 30 que el seu password era Indurain. I dos, que el password era Pepino, que era el que no... Però clar, el 93 és normal que el password
fos Indurain. El de les contrasenyes és un consell obvi i importantíssim, però com podem anar més enllà?
N'hi ha un altre també, abans que potser canviem de tema, és el tema de les preguntes aquelles típiques per recuperar el password. No? Si pregunten el nom, doncs, no sé, d'on vas néixer, o l'escola, o el teu primer mestre...
I van a Facebook
no,
i treuen.
Aquí està, no diguis mai, no posis mai una resposta verdadera, perquè tot això es pot acabar sabent per altres maneres.
Per altres
no?
maneres, exacte.
Enginyeria social, que en diuen i tal. Per tant, doncs, si et pregunten, jo què sé, on sí, vas néixer, tu dius blau. I si et pregunten qui va ser el teu cotxe, doncs dius, jo què sé, un
pic. I el nom de la iaia...
En aquest cas, el problema pot ser en recordar-se'n.
Clar, de quin gestor de passwords.
Hi havia qui deia que una alternativa seria dir utilitza un altre personatge. La resposta és que faria un altre personatge. Jo què sé, pots dir, que ets Anakin Skywalker, i on vas néixer? Doncs a Tatooine. I a partir d'aquí vas...
Recordem a tots els oients que la majoria de gestors de passwords no només se'n recorden del login i el password o del correu i la contrasenya, sinó que són capaços de capturar tota aquella informació que tu has utilitzat per donar-te l'alta d'un servei. I molt més, però com a mínim això. La majoria de gestors ho fan. Sí. Anem més enllà de les contrasenyes. Perdoneu, potser un punt més de seguretat. La seguretat en dos passos, el login en dos, o logar-se en dos passos. Què penseu d'això? Perquè això té molta polèmica. Hi ha que sembla que sigui més segur i igual agafes més confiança i aquí
o
que no.
Un parell de setmanes hi va haver-hi una persona, no me'n recordo ara el nom, però és un tio conegut, és un que escriu en revistes tècniques i tal, que precisament comentava la jugada, que li havien hackejat el compte d'Instagram, tot i tenir la doble comprovació en el Gmail, perquè el que havien fet havia estat trucar a l'operador de telèfon, desviar les trucades a un nou número, i llavors, clar, ells van començar a provar els atacs, evidentment, aquests atacs anaven al telèfon quan l'havien desviat i ell no se'n va donar compte. Li van
perquè no anaven a un dispositiu, sinó anaven a un número de telèfon.
Aquí està. Llavors, bé, jo personalment... Primer, què n'ha de fer del telèfon? Facebook o Twitter o la tia Maria, m'és igual. No n'han de fer res del meu telèfon. I segon, visto lo visto, pues, estàs introduint una complexitat nova, una altra persona en el control dels passwords, de la qual no saps res, no saps si pots confiar.
Però hi ha sistemes...
Amb això del telèfon... Hi ha gent que està dient que, per exemple, una de les coses que es valora tant econòmicament WhatsApp és que treballen amb el telèfon i s'està veient que, clar, ara fa uns anys vam tenir el problema, per exemple, amb Google Plus, que t'obligaven a ficar la teva identitat real. Llavors, els que teníem àlies o tal, doncs ens vam emprenyar molt i hem tirat endarrere. Llavors, clar, no hi ha un element d'identitat universal. i sembla que l'única alternativa que hi ha a la identitat universal sigui el telèfon. Però clar, si per enginyeria social contra l'operadora pots fer redireccions...
Hi ha altres sistemes que no només aquest per diguéssim, el login en dos passos. Per exemple, el sistema d'Authenticator, que tu pots baixar-te l'aplicació, és un codi que canvia cada minut i aquest jo crec que té molta més seguretat.
Exacte.
Sobretot associat a serveis de pagament. Perquè clar, si a darrere hi ha una Visa i te la poden agafar... Aquí sí que has de tenir una doble seguretat. O doble check, que com es diu tècnicament. Anem més enllà de les contrasenyes. Quin segon consell donaríeu?
Home, per mi és fonamental el tema de navegar de manera segura. Mm. Aleshores, aquí tampoc no hi ha un consens, per tant, una mica el que podem expressar són les nostres preferències personals.
Val?
Com a mínim nosaltres el que diem sempre a les CryptoParties és concentrem-nos en un navegador que tinguem certes evidències de que és segur, i en el nostre cas sempre és Firefox. Per què? L'altre cop el codi és obert. I el món de les extensions de Firefox és molt gran. Mm-hmm. I això permet desenvolupar aplicacions molt interessants dins del mateix navegador. En el cas de Firefox, nosaltres recomanem Ghostery per bloquejar trackers d'aquests programes que intenten saber on vas i d'on vens i tal. I a més, publicitat. Però, de fet, usualment la publicitat són trackers. Mm. Sempre hi ha una intersecció molt
la publicitat són trackers, diguéssim, gairebé per definició, no?
Exacte. Després recomanem HTTPS Everywhere, que és una aplicació que fa la Electronic Frontier Foundation, que bàsicament el que t'obliga és cada cop que fas una connexió web s'assegura que aquell lloc on vas tinc un servei HTTPS, és a dir, un HTTP segur.
Encara que naveguis en blogs, en coses així, això sí. És més complicat.
I si hi és...
Mossega la poma no compliríem, no tenim HTTPS.
No. Si no existeix, et connecta en pla normal.
Ah, val. Uh-huh.
Però si hi és, uh-huh, encara que tu intentis connectar-te en normal, ell se'n va a l'HTTPS.
Que per
això es diu HTTPS Everywhere.
Okay.
Val?
Molt bé.
Quines extensions fem servir més normalment? Per
l'AdBlock.
Adblock,
per bloquejar també trackers i anuncis indesitjats. Sobretot també ho comentem pel tema quan vas amb 3G, quan vas amb mòbil. Mm-hmm. Tu estàs pagant per un consum d'unes dades que ni et van ni et venen, que sí que poden ser molt interessants per la
web. Això no havia caigut.
Però per nosaltres, escolta, jo no vull pagar un anunci d'una pantalla, d'un gràfic que no sé què, no m'interessa.
El problema és que a l'Adblock no funcionen dispositius mòbils.
Però el Ghostery sí.
Sí. I amb iOS també?
També hi ha una versió, el Ghostery té per l'iOS, per l'iPad, per exemple...
Té un navegador,
exacte, és un navegador petit.
Diguéssim que ja porta la seva utilitat embedida, o sigui, incrustada, sí, i aleshores... Ostres, doncs molt interessant.
Clar, però és el problema d'aquests sistemes operatius tan tancats com l'iOS, no?
Sí.
Clar, segons què no t'ho deixen fer. Per tant, doncs has de buscar alternatives. Per...
Sí. És un drama, eh? Jo porto browser... l'Adblock amb escriptori, amb tots els meus navegadors, el primer que faig és instal·lar l'Adblock i altres coses, però el primer l'Adblock, i quan navego des del mòbil, m'agafen nàusees.
Hi ha un browser que es diu iCap Mobile, iCap Mobile, que està per iOS, és dels primers, potser dels primers browsers alternatius que van sortir amb iOS 2.2, una cosa així, i dona quantitat de plugins d'aquest estil. I a més ja permet, et dirigeix ja com per defecte contra cercadors que no són Google i coses així.
Més enllà de Firefox, també per Chrome i també per Safari hi ha utilitats aquestes que...
El que passa és que nosaltres... donar-nos una llista d'aquestes proves que recomaneu i els posem a les show notes.
Sí, estaria bé.
Mal. Nosaltres ens centrem en Firefox perquè realment tenim un temps limitat, hem de concentrar les nostres explicacions i ens estimem més, en lloc de començar diguéssim, a explicar el ventall de navegadors, agafem un i expliquem què fa cada extensió.
I després que cadascú es busqui la vida en buscar la correspondència que existeix.
M'agradaria acabar les extensions recomanant una que sí que realment s'interfereix bastant amb una navegació còmoda, però que jo trobo fonamental, que és el NoScript, que és una extensió que el que fa és bloquejar-te els Javascripts, t'ho bloqueja tot, i realment navegar es torna bastant incòmodo,
sí.
Però no oblidem que seguretat i comoditat no són amigues.
Aquesta frase m'ha agradat molt, vol dir que per tenir seguretat has de sacrificar a comoditat.
Sí, sí, sens dubte.
Cada setmana a la teva emissora, Mossega la Poma. Una hora per parlar de tecnologia, emprenedoria, ciència i cultura. La tecnologia és cultura. Mossega la Poma.
Molt bé, aquí amb conversa amb en Jordi Delgado i Jordi Parraguirre.
La veritat és que si apliques un no script, És que...
No poden fer-hi play en el botó de play.
Moltíssimes coses ja no van.
Hi ha altres coses que potser no són tan intrusives.
Diguéssim que quan instal·les un nou script, això requereix un període de navegació incòmode en què tu bàsicament vas donant permisos a les pàgines que habitualment visites. Aleshores, arriba un moment en què la teva navegació habitual es torna... A veure, tu te'n fies de que Facebook no colarà un JavaScript dolent. Te'n fies. Gmail tampoc ho farà. Però si te'n vas a una pàgina web que no has visitat mai, doncs allà ja no tens tan clar. Per tant,
amb la màxima prudència.
Pots fer una llista blanca, diguéssim, amb el NoScript, amb el qual al cap d'un temps la teva navegació es torna l'habitual, la còmoda, però sempre estaràs protegit quan te'n vagis a un lloc o cliquis accidentalment un lloc i també en un altre. Perquè quantes vegades allò...
Amb un mail sense voler, catacrac, te l'han clavat.
Bueno, o a Twitter, o a sense anar més lloc, tu t'equivoques, escrius Google amb una O i em penso que Google amb una O que et domini el teu Google. Però hi ha altres vegades, jo què sé, Yahoo amb una O o tal, que l'agafen gent maliciosa.
Moltíssims, són moltíssims
llocs d'aquests. Et surt una pàgina en blanc i penses que és raro, que no hi ha res. Que no hi ha res, ja se t'han fotut dintre.
Yeah.
Entens? És a dir, i el NoScript et protegeix de tot això.
I amb interfícies touch, de vegades, no te'n dones compte, és fer clic.
Sí, és perquè, o el que sigui, sí.
Perquè no és tan precís.
Estem a la recta final d'aquesta part de la conversa i abans, fora de micro, jo parlava de hacking ètic i el Jordi se li han sortit que quan s'ha sortit li fum de les orelles i diu explica el ho faig en broma, eh? Una mica.
Bé, jo no sóc filòsof, no puc parlar de què és l'ètica i què no ho és, però diguéssim, agafant una mica el sentit intuïtiu que tots tenim d'aquest terme, a mi no m'agrada l'expressió hacking ètic, perquè el que usualment es fa servir hacking ètic és com a sinònim de hacking legal. Legal en el sentit de que el que fas no estàs cometent cap delicte, violant cap llei, el que estàs fent és legal. Val? I en aquest sentit, el hacking legal doncs, és el que fan les empreses de pentesting quan signen un contracte amb l'empresa que vols investigar, és a dir, hi ha tot un procediment que tècnicament és molt similar al hacking habitual, al normal, diguéssim, el que no té cap etiqueta de legal o no legal, però
està autoritzat.
Hi ha un acord, exacte, està autoritzat. Aleshores, aquest seria el hacking legal, que insisteixo, és el que usualment s'anomena com a hacking ètic. El que passa és que avui dia, en el context en el que estem i en què el hacktivisme està prenent la importància que està prenent, sovint jo diria que hacking ètic a vegades pot ser il·legal i ser ètic igualment. Ètic des d'un punt de vista més enllà del que decideixen les lleis. Des d'un punt de vista doncs, potser moral, potser de legitimitat.
Legal versus legítim.
Exacte.
La NSA és legal però és ètic?
No. Ja.
Vale, ja està.
No, i en canvi hi ha coses que poden fer hackers per descobrir accions que poden estar fent empreses que van a la nostra contra, que clarament no són legals, però clarament són ètiques.
Evidentment, i sense anar més lluny, el Falciani, des del punt ell va, en certa manera, fer una mica de hacking intern. El Banc de Suïssa es va endur les dades i gràcies a això estan sortint defraudadors fiscals. El que ell va fer és clarament il·legal. Ell a Suïssa estaria a la presó.
No teniu por de que comencin a haver-hi lleis cada cop més restrictives, més dures, més fortes, que impedeixin que aquesta activitat, que en el fons es beneficia a tots, perquè posa damunt de la taula ja n'hi ha, d'accions en contra, posen damunt de la taula aquestes debilitats i males actuacions, mala praxis d'empreses i de governs.
Mira, jo tinc una cosa molt clara. Les lleis, quan fan referència a qüestions tecnològiques,
les fanes dolents.
Són necessàries, segurament. Jo no sóc advocat del todo vale ni de la llei de la selva ni del salvaje oeste. Però està clar que les lleis sempre van enrere de l'avenç tecnològic. És a dir, digue'm qualsevol llei que estigui en vigor avui dia i probablement, o ara mateix o amb una cerca que durarà pocs minuts, seré capaç d'explicar-te com saltar-se-la. Val? La qüestió tecnològica ens permet això. Aleshores, un individu en aquest sentit és una persona, és algú que està en condicions de poder enfrontar-se a un sistema, cosa que no passa al carrer. Per exemple, al carrer vas amb les manifestacions que tens, doncs un munt de penjats si m'apures van amb bambes per córrer molt i davant tens autèntics subjectes paramilitars amb escuts armats fins dalt. Aleshores, què vols que et digui?
I escopetes que disparen bales de goma.
Exacte,
o altres
quan
coses.
Estàs online...
Cubotans.
Quan estàs online, les coses canvien una mica. En aquest sentit, és el coneixement el que et posa d'igual a igual. I com que la internet és la mateixa per la NSA que per mi, doncs jo puc fer que la NSA tingui problemes si em vol vigilar. Usualment, gràcies a, com deia el Julian Assange, que l'univers vol que ens puguem amagar. No? En el sentit que la criptografia només depèn de les matemàtiques, no de les lleis. O sigui que si eventualment vull xifrar les coses i vull fer que sigui molt difícil o pràcticament impossible per qualsevol trobar-ho, puc fer-ho.
I és important que molts ho facin, perquè si no els pocs que ho fan automàticament destaquen.
És el que diuen, si ets usuari de Tor automàticament ets sospitós d'alguna cosa. La gràcia seria que
bueno, Tor, primer que els oients que no coneguin és un navegador, un navegador...
Bueno, és una xarxa.
És una xarxa, sí, només és un navegador. Però
hi ha un router.
Sí,
sí, exacte. La idea és que quan més gent sigui conscient del problema de la privadesa online, més gent farà servir aquestes mesures. I fixeu-vos que el límit, diguem, asimptòticament, en el moment en què tots siguem sospitosos, ningú serà sospitós. Perquè haurà deixat de tenir rellevància el terme sospitós.
I a més passarem de que siguem nosaltres qui voluntàriament fent servir eines de xifrat o de protecció i tal, a que això ja ens vingui per defecte a les aplicacions. Aquesta setmana passada va haver-hi la reunió de la IETF, la Internet Engineering Task Force, és a dir, tota la gent, enginyers, que es dediquen a desenvolupar els estàndards d'internet. Una de les reunions que hi havia de l'Internet Architecture Board van acabar amb el document final en el que deien que el xifrat hauria de venir per defecte
a
totes les aplicacions i a tots els protocols. Això, evidentment, és un causa-efecte del que ha estat passant. No? Algú s'ha passat de llest trencant aquest contracte social de més o menys tenim una certa privadesa i ara hi ha la reacció en contra i doncs vinga, ho xifrarem tot, ho protegirem tot i ja vindrà en els protocols.
No oblidem, deixa-ho afegir.
Sí.
Clar, és que la discussió pot ser... No oblidem que aquí...
Si posàvem el tema filosòfic damunt de la taula...
L'adversari amb recursos infinits, que usualment és l'Estat, en criptografia, en matemàtica, sempre se suposa que hi ha un adversari amb recursos infinits, no? En aquest cas és l'Estat, però ningú té més recursos que l'Estat. Aleshores, aquest és el que sistemàticament està jugant brut. No oblidem que l'NSA s'infiltra. Això no és conspiranoia, està provat, això. S'infiltra en comitès que es decideixen protocols criptogràfics per afablir-los, val? Expressament.
Ja.
Per tant, aquests comitès, la intenció és molt bona, però caldrà anar amb peus de ploma a veure què suggereixen. No tingui portes del darrere, no tingui trampes.
Bueno, com a tot, com a qualsevol lloc on es poden infiltrar els espies, no? Que van en contra...
Exacte. Però insisteixo, quin costat està el joc brut?
En aquest sentit, del joc brut hi ha dues notícies que han vingut les darreres dues setmanes. Una és la setmana passada parlàvem doncs, de que als Estats Units el navegador, o dic, l'operador Verizon incorporava... Exacte. Sí. Incorporava ja, diguéssim, com unes cookies per defecte en tot el tràfic que sortien dels mòbils de Verizon i a més ni s'han disculpat ni res i ara aquesta setmana s'havia descobert que es veu que als Estats Units les forces policials van amb avionetes Cessna que el que tenen és torres de cel·lulars de telefonia mòbil i el que fan és que si volen espiar algú, doncs tu la persona espiada parla per telèfon i tots els que estan al voltant i aquella torreta agafa i espia, evidentment, tota la informació que passa pel teu telèfon i a més a més es triangula la posició.
Bueno, i n'hi ha més, Verizon entre altres, però també han estat trencant el xifrat d'emails expressament des de l'ISP. Hi ha un, això és una qüestió una mica tècnica, però hi ha un flac que es diu SSL/TLS, una cosa així.
Sí.
No és l'SSL.
Star TLS.
Val? Que té a veure amb el correu electrònic. Aleshores, això permet xifrar les metadades. Val? Però sí que flac no hi és. Això no xifra. Aleshores, alguns ISPs, per exemple, Verizon era un cas, han estat desactivant aquest flac expressament.
I llavors, com a mínim, es pot saber a qui estàs enviant dades.
Clar. O sigui, altre cop el joc brut d'on ve?
Sí.
De les grans corporacions, dels estats.
Cada vegada que ve el Jordi em dóna la sensació que haguéssim hagut de dedicar un programa només a parlar d'aquests temes i parlar i sortir del programa tradicional.
Com si vols fer-ho, eh?
No podem, perquè tenim moltes coses damunt de la taula. Abans de marxar, CryptoParty l'any que ve. Quan està prevista? Ja teniu dates?
No, l'any que ve no. A veure, tenim CryptoParty...
L'any que ve és 4 dies.
Sí, però l'any que ve parlo de 2015, que estem a tocar, no?
Bueno, és igual. El cas és que en tenim prevista alguna, tinc a paraulada una CryptoParty al CityLab, a Cornellà. I alguna més tenim al calaix, no?
Segurament a València la primera que ve.
Ostres, és veritat. Ja se m'he oblidat. A València, el Circumvention Tech Festival, de l'1 al 6 de març.
connectar-ho al
importantíssim,
sistema.
Vindrà la gent de Tor, vindrà la gent... Serà un event internacional de primera fila. I ens han convidat a fer una criptoparty, naturalment, no per la gent que vindrà a l'event, sinó que aprofitant gent, dins del festival...
La gent que estigui al voltant.
Per la gent de València. Vulgui venir.
Jordi Delgado, Jordi Parraguirre, moltes gràcies. Ara, gràcies també perquè us quedeu i ara continuarem parlant en temps de tertúlia i per descansar una mica de tanta informació i de tanta seguretat, ens n'anem a escoltar a la gent de Raccoon amb Love You More. Clouds above go sailing by, I found my meaning in this life. Clear white is flying in my eyes underneath a blue, blue sky. The waves come rolling in with a tide. I've been away too long, and every day I missed you more. You look like you did before, only prettier. Every day I love you more. All the people rushing by, 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 looking for meaning in this life. So used up and blinded by lies there underneath the blue, blue sky. The way they seldom seem to smile, I don't know why. 'Cause I've been away too long, and every day I missed you more. You look like you did before, only prettier. Every day I love you more, I love you more. Every day I love you more and more.
La Fragoneta.
Marxa
endarrere. Ja està. És que la piconadora...
Mira, feia molts dies que no teníem de manera continuada el Racó Mossegui i últimament el tinc només per donar-te l'alegria. A veure, vinga, comunica que el guanyador... És que se'ns va passar la setmana passada.
Això és la teva vocació d'anar a treballar per la BBC.
Exacte. És que és de la BBC, és el típic sintonia de la BBC, de notícies. Comunica que el guanyador del codi promocional del llibre La por de volar, manual d'autoajuda, ha estat en Lluís López Camps. Enhorabona, i va guanyar a través del concurs que van fer a Google+. I la segona cosa, parlant, lligant amb temes de seguretat i privacitat, hem editat dues noves guies relacionades amb la privacitat. La primera és com desactivar la localització a Spotlight dins de Yosemite, aquesta versió última de macOS 10, i l'altra, com desactivar la localització a iPhone i iPads, no només de les diferents aplicacions, sinó també del sistema. Les trobareu...
Que no sàpiguen, no sàpiguen on ets.
Exacte, les trobareu referenciades a mossegalapoma.cat.
Excepte l'IP.
Excepte l'IP.
Bueno, llavors pots muntar una VPN.
Ah, exacte, les VPN són interessants.
Parlem-ne. Tertúlia Mossegui. L'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
Comencem una densa tertúlia i rapidíssima tertúlia en molts temes damunt de la taula amb el Marc Alier. Marc Alier, benvingut.
Hola, què tal?
Jordi Parraguirre, benvingut de nou.
Hola.
Jordi Delgado. I qui us parla, en Tomàs Manzanares.
I us recordem que si sou no una persona, sinó una emissora, i esteu emetent Mossega la Poma a través de la xarxa o de la Federació de Ràdios Locals, Mossega la Poma, a partir de la setmana que ve, ja no s'emet a través de la Federació de la Xarxa, però que podeu contactar amb cultura@mossegalapoma.cat i us enviarem el programa totalment gratuïtament, com estem fent fins ara.
Sigui el programa o sigui la càpsula, com és aquesta tertúlia
aquesta fantàstica
que comença en aquest moment. Notícies ràpides, si voleu les comenteu, i si no passeu a la següent, perquè tenim moltíssimes. La primera és YouTube Music Key. Ara us he deixat una mica... Sabeu el que és això? És
un música servei... a través de YouTube i pagant?
Sí, però Spotify. No. Sí, aquí anem. Spotify de vídeo a través de YouTube. De moment en beta, com fa tot Google, que tot ho troba en beta.
I a vegades els treu les betes, eh?
Mm-hmm. Doncs combinar això amb les playlists i amb un programa que és molt bo, que et fa descarregar els MP3 de les playlists de vídeo, pot ser la bomba. Doncs això, YouTube treu un servei... Spotify ha fet molt mal a iTunes, Spotify, moltíssim. Quants d'aquí ja teniu Spotify? No? No us escolteu Spotify?
Jo vaig deixar-ho de tenir.
Jo tinc Spotify
i
estic content. Jo segueixo amb
els MP3.
Sí? Mm-hmm. Doncs això, aquest servei el treu YouTube, com moltes coses que treu YouTube. Per cert, he sentit aquesta setmana que hi ha desenvolupadors que comencen a criticar i abandonar el treballar amb les APIs de Google Glass.
Ah, vale.
No, sí,
però sembla que és un producte que tampoc no té tracció, està fora de l'spotlight i d'això. Jo amb lo dels discos fa temps que vaig començar a tornar a pagar pels discos, perquè havia trobat que els discos que jo tenia comprats en CD o en vinil són els discos que m'agraden i que al cap d'uns anys segueixo escoltant, mentre que tota la música que m'he deixat allò en BitTorrent i tal és música que després no, ja no escolto. És com si no fos prou important. I ara quan alguna cançó la vull escoltar, doncs me la compro. L'estic comprant o per iTunes o per Amazon o per Google, però la pago. I a més, sí. De vegades també veus un vídeo a YouTube d'un artista i que de vegades són artistes indie i ells mateixos estudien: compra la meva cançó, aquí tens el link a l'iTunes, compra, i saps que, bueno, doncs que si la cançó val 70 cèntims, doncs que 50 li dones a l'artista.
Sí, el percentatge és molt...
I després els artistes es queixen de que el que reben per Spotify és miseriós, absolutament miseriós, amb la qual dius...
Com escolteu música vosaltres, MP3 també?
Sí.
Bueno, intento baixar-me formats una mica millors que l'MP3, perquè això està allà. Sí. Però sí, bàsicament la música jo l'escolto amb uns auriculars enganxats al telèfon.
Vale.
Així és, sí, a casa tinc un equip de música que fa anys que no
el poseu. Sí, això ha passat a moltes cases, no només la teva, Jordi. Vull avançar, perquè hi ha un tema que t'encantarà.
Sí?
Sí.
No serà allò que va explicar el Carles Canyo, que s'havia trobat un senyor que havia penjat un cartell en el barri que deia: he perdut un dron, potser està a la teva terrassa.
No era en Carles, crec, era un altre, però bueno, no. És una notícia que ens fa arribar l'Agustí Agramunt a Google Plus, que ens diu: l'HBO adaptarà la trilogia de la Fundació d'Isaac Asimov en format sèrie, i l'adaptació la farà en Jonathan Nolan, que és l'autor d'Interstellar.
Ah,
o sigui, això és una mala notícia.
Això és una mala notícia.
Jo no he vist Interestel·lar.
Això volia, jo sí l'he vist. I què t'ha semblat? No te'n volia vist? He sentit crítiques?
A veure, jo crec que quan
un... És molt crítica.
Quan el Jordi es para...
No, a mi hi ha coses que m'entusiasmen, però francament, primer que li sobren... A veure,
el tercer,
jo no sóc un especialista en cinema i tal, només sóc un fan de la ciència-ficció. Aleshores, el que diria és, primer, que li sobra metratge, després... que quan parles de paradoxes temporals i tal, potser que agafis bons consultors, no? O bons assessors. El Steven Moffat seria un bon assessor, guionista en cap de Doctor Who. O sigui, Interstellar, en aquest sentit, em va semblar, per un costat, quasi tan interessant com un capítol dolent del Doctor Who, i després, nyonya. Per què fan les pel·lícules nyonyes? Jo m'he educat amb la ciència-ficció dels anys 70, amb tantes pel·lícules que acabaven malament. Tu, la Terra es destruïa... A mi fascinava.
Com es deia aquella pel·lícula en 3D?
Avatar.
Des d'Avatar tot és nyonyo. Avatar és la mateixa història de sempre.
És Pocahontas.
És Pocahontas.
Sí, però aquesta, hosti, realment calia parlar de l'amor i no sé què, que no molesta que es parli de l'amor, estem parlant d'altres coses, viatges interestel·lars, forats negres... Per què tot el rotllo aquest? És que, bueno, no sé, insisteixo, jo sóc una persona educada en un temps determinat, en una cultura determinada, i no lliga gaire bé amb el que es fa.
L'altre dia, no ho deien d'aquesta pel·lícula, ho deien d'una altra, però una crítica que vaig sentir deia: és massa nerd per al públic generalista, i és massa generalista per al públic nerd. O sigui que es queda mig camí de tot arreu.
Mira, amb aquesta reflexió tan interessant, acabem aquesta primera part, però seguim amb tertúlia de tot seguit.
No, bueno, una cosa, allò, sobre això. Si algú li interessa la dramatització de la Fundació, hi ha una bastant interessant en audiollibre, que va ser una dramatització per ràdio, que va fer la BBC de ràdio. I està interpretada i és interessant.
Està a YouTube.
Està a YouTube. Sí.
Vale, doncs ja sabeu com baixar-la. Recordeu que la tertúlia, aquesta part de la tertúlia Mossegui, d'actualitat tecnològica, t'arriba gràcies a Capside.
Capside és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC, essencials per a clients com El Punt Avui o Meteocat. Amb més d'11 anys d'experiència, Capside és expert en rendiment, escalabilitat, cloud, Amazon Web Services i Big Data. Capside, el teu especialista en projectes d'escalabilitat i en estratègia cloud. Troba'ns a capside.cat.
Molt bé. Pues així, aquí a taula, amb Marc Alier, Jordi Iparraguirre, Jordi Delgado, i aquí us parla en Tomàs Manzanares i la cançó de Capside, que ha encantat.
Quan passem a vídeo, els he dit Capside que prepari una presentació 3D, així una moviola així 3D per poder ficar en el vídeo quan surti la cançó de Capside.
Raspberry Pi.
Sabeu tot el que és. El gegant de la Raspberry Pi.
Sí. Doncs ara hi ha una cosa nova que es diu Banana Pi.
Banana Pi!
Sí, Banana Pi és la mateixa filosofia del Raspberry, però en un router. En un router que fa moltes més coses a part d'un router, que porta a, com es diu aquesta normativa, a veure si em surt, OpenWRT, que és un programari per fer els routers open source, sí. Entre altres moltes més coses, i es podrà instal·lar Android. En aquest router. La idea que hi ha darrere, diuen que és perquè ja que tenim el router connectat 24/7, no? que pugui fer més coses que no les que fa
no, el router. Jo no tinc obert 24/7.
No, jo no tinc obert
24/7. Jo vam descobrir per prova i error que quan teníem el router engegat, el meu fill gran dormia menys, es despertava més sovint per la nit.
Ah, sí?
I vam decidir, ens havien insinuat que la wifi, de fet, vam canviar-ho d'habitació perquè va vindre un especialista i vam detectar que la veïna tenia paret per paret on tenia el bressol del meu fill, el router de la veïna estava allà i el vam moure d'habitació. Era més fàcil moure l'habitació que dir-li a la veïna que pogués el router. I també vam detectar que això és que apagant el router a l'hora de dormir, el nen dormia més hores seguides. Llavors ara, encara que el nen dorm tota la nit, ara ja l'apaguem perquè considerem doncs, que, bueno, que
la idea de que router
menys zones...
La idea de que router va més enllà, té un port d'un audio out, un micròfon, té també un lector d'infrarojos, o sigui que va més enllà, té un DSI Display
Connector.
Això dels
infrarojos molt dels anys 90,
sí, però mira, no sé.
I...
Però el Raspberry Pi també en tenia, em sembla que tenia un mòdul d'infrarojos.
Sí, bueno, perquè anem a posar-hi coses.
Hardware, és molt xulo, tenim aquí un esquema del Banana Pi, perdó. El nom de banana també em fa molta gràcia.
A mi una cosa que em va agradar molt d'això del router, sinó que no havia considerat mai, que explicava l'altre dia en Carles Canyo, que era per els que tenen allò que no en podem parlar, que és el Chromecast, deia que allò que el que tenia muntat és per totes les funcions de streaming a dintre la casa tenia un canal dedicat, d'un canal wifi dedicat, i llavors la navegació la feia per un altre canal, i així era més eficient la utilització del wifi a casa. O sigui, es poden fer coses xules quan comences a tocar-te el router.
Una notícia, que no és gens tecnològica, però que també us la vull posar damunt de la taula. Tenim 2 minuts per comentar-la molt ràpidament. M'ha fet gràcia, li ha fet gràcia a en Carles Canyo i ens l'ha afegit. Diu, després d'una enquesta feta als ciutadans europeus, s'arriba a la conclusió que no volen ser empresaris.
A veure, és que no tots els ciutadans poden ser
només un 37% voldria ser-ho, mentre que als Estats Units és un 55% i a la Xina arriba fins al 71%.
Però els xinos estan desinformats i els americans, o sigui, no tothom vol ser empresari.
No dieu res, això no és de tecnologia.
Ni tothom pot ser-ho, igual que no tots podem ser jugador de bàsquet o tots podem ser pintors, cadascú
ja té les seves capacitats. Jo crec que la cosa va per aquí. No, no tothom té la capacitat de poder tirar endavant una empresa, que necessita uns skills
però,
que no té tothom.
Sobretot és un tema de voluntat, i voluntat de veritat que vol dir a què estàs disposat a renunciar per ser empresari, i de vegades són hores de son, de vegades pot ser la teva ètica personal, de vegades pot ser doncs dedicar temps a altres coses i a córrer risc, seguretat. Llavors, si tu realment vols renunciar a moltes coses doncs per ser empresari, doncs ho ets, perquè realment aportes molt de valor a això. O sigui,
jo crec que és un tema de veritat. Jo crec que no voluntat. Tothom serveix, des d'un punt de vista d'empresa, per córrer riscos i negociar.
Jo he sigut empresari en 6 anys, i et dic, quan ets empresari doncs has de renunciar a moltes coses. La primera és la seguretat i l'estabilitat.
Vosaltres no us faríeu empresaris.
Jo porto tota la meva vida intentant no ser-ho.
Sí,
ho vaig aconseguir.
Jo vaig decidir un dia que no volia ser-ho més i des de llavors vaig bé.
Acabem la tertúlia, anem a les propostes Mossegui. Us recordo que si teniu algun consell, ara aixequeu el dit i el deixeu anar. Vinga. Aquesta cançó aquesta gent, això és música Creative Commons, el grup es diu Proletaire i la cançó es diu April Showers.
No em diguis qui són, jo m'imagino els senyors aquells de la taverna de Mos Eisley tocant.
Sí, sí, sí. Molt bé, doncs primera proposta que ens arriba d'en Jordi Plana Gomà, que ens diu via Twitter, ens proposa un servei al núvol específic per deixar i compartir vídeo de la mà dels coneguts Real Player, que es diu Real Player Cloud. Ja tenen clau que està el Real Player. Sí, sí, a mi em va xocar. Tenies tu alguna cosa?
Sí, el pas és que no és tecnològic.
No cal.
No passa res,
Vinga.
Jo, la darrera vegada que vaig estar aquí ja vaig recomanar que la gent anés a veure música en viu perquè és fantàstic, la veritat. Però jo el passat divendres vaig anar a veure, a més va coincidir, dos harmonicistes que tenim vivint a Barcelona o a prop de Barcelona. Això és un immens privilegi. El que es diuen Joan Pau Comelles i Víctor Portes. Són fantàstics. O sigui, per poc que pugueu anar-hi, aneu a veure'ls. Perquè
Joan Pau Comelles i Víctor?
Víctor Portes.
On estan aquests senyors?
Poden a diversos llocs. És qüestió
d'anar-los seguint i anar a veure on fan concerts. I
sí, exacte. Tots dos, Joan Pau Comelles té web, joanpaucomelles.com, i Víctor Portes té Facebook, però no li conec web. De totes maneres, Víctor Portes actua al Jamborí, Joan Pau Comelles actua sovint en un bar que es diu de Filarmònic, o també hi ha un pub que es diu Gaelic, que sempre fan música en viu. En fi, hi ha mil llocs a Barcelona on fan música en viu.
És un consell que vas donar l'última vegada que vas passar per Mossega la Poma i el tornarem a repetir. Més propostes. En Xavier Moratonàs ens parla de Ludos Experts. Aquesta gent fan recerca, promoció i venda de jocs de taula amb orientació educativa. És a ludos.cat. La gent de ludos.cat també fa tallers amb professors i docents per millorar competències en matemàtiques, llenguatge o idiomes, i els tindrem a Mossega la Poma, que ens han dit que vindrien. Barcelona Beats. Barcelona Beats ens anuncia l'acte internacional sobre tecnologia i robòtica, que celebrarà els dies 21, 22 i 23 de novembre al Museu DHUB de Barcelona. És això, ve de la mà de la Beats Servant, Barcelona Beats. En Xevi Senyer ens parla dels Premis Cactus 2015. Aquests Premis Cactus serà la seva primera edició. Són premis professionals adreçats al món de les agències i professionals del màrqueting, publicitat, empreses de comunicació o relacions públiques, agències de mitjans, estudis creatius, informàtics, professionals freelance, amb la única condició de tenir domicili social a les comarques gironines. Premiscactus.com. Segueixo. En Pere Ferrando continua produint episodis als seus magnífics vídeos. El Pere Ferrando és aquell que fa escriure en un Mac, que es fa aquesta sèrie de screencasts, i en porta 33, i a l'últim ens explica com fer anar el teclat hexadecimal Unicode. Poca broma, que això no sap fer-ho qualsevol, I acabo la part que em toca d'explicar.
Això és gairebé tan friki com escriure amb làtex.
En Pere és molt friki, però té alguns screencasts que van molt bé.
I em temo que en Jordi és dels de làtex, no?
Quin remei.
I acabo amb l'últim que teníem apuntat aquí. No sé si tens, Jordi, alguna cosa que comentar o t'agafo fora.
No, de... volia en tot cas recomanar, si la gent segueix interessant en temes de
seguretat
i tal, tenim el Twitter del Crypto Party BCN,
on
anem posant notícies que són entenedores, que no són coses complexes.
I també al Twitter, i s'havia utilitzat hashtag, em sembla, aquest cop, o no? O al Twitter
per la Crypto Party, però més aviat al Twitter.
Al Twitter de la Crypto Party. Vale, i acabo amb una notícia, amb una recomanació que ens passa. Queda molts dies, però ja ens avisa en Xavier Rossell, via Twitter, ens avisa que en molt temps per endavant ens reservem el dissabte 7 de febrer al matí per anar a la jornada ICE-UAB de Programació i Robòtica Educativa.
Jo us proposo un hashtag que acabo de veure ara mateix i m'espeluznat, o espeluznat, que és Pantoja Libertat. Sobretot, justícia igual per a tothom.
Una manera molt amunt d'acabar el programa d'avui. Molt bé, senyors, doncs la setmana vinent a Mossega la Poma ens visitaran Rafa Delgado, no és parent d'en Jordi Delgado, que nosaltres sabem, i parlarem de xarxes socials i relacions personals. Gràcies a tots per la vostra atenció, ens retrobem la setmana vinent, envieu-nos propostes, comentaris, suggeriments, idees i tot el que vulgueu a cultura@mossegalapoma.cat o seguiu-nos a twitter@mossegalapoma. Jordis, moltes gràcies per la vostra companyia avui al programa.
I recordeu que si sou una emissora, contacteu amb nosaltres.
cultura@mossegalapoma.cat. Adéu.